Ens atem de cine a Roda de Barà Ràdio. Antonio, com va?
Bé, bé.
Doncs molt bé, disposats a parlar de cinema.
Vinga, som-hi. Avui parlarem de Tarantino, la seva filmografia, de la seva última pel·lícula, la que està a punt de rodar, i una pel·lícula inexistent com és Kill Bill Volum 3.
Molt bé. Doncs som-hi.
Perquè si compleix la seva promesa, Tarantino es retira amb The Movie Critic, la crítica de cinema, la que seria la seva última pel·lícula. Per tant, els cinèfils, els amants del seu cinema, ens quedarem amb les ganes de gaudir de Kill Bill Volum 3? With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, ask my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. La bona notícia és que Quentin Tarantino té llest el guió de Movie Critic, la seva desena i última pel·lícula. Però si la seva retirada és definitiva i compleix el que ha dit, què passarà, doncs, finalment amb Kill Bill 3? El cineasta explicava ja fa uns dies, els directors no milloren a mesura que envelleixen. En general, les pitjors pel·lícules de la seva filmografia són les últimes quatre, al final de la seva carrera. És una frase realment, bueno, demoledora i que...
I estàs d'acord, Antonio?
No, en absolut. Això és...
Jo penso que hi ha cineastes que han fet grans pel·lícules, no?, al final de la seva trajectòria.
Això són... és filosofia Tarantino.
Bueno, Tarantino, que la se l'ha d'entendre.
Doncs intentem descobrir per què es retira a partir d'algunes de les seves declaracions. Uh-huh. Deia, per exemple, no tinc una raó que vulgui dir en veu alta que guanyi cap argument al Tribunal de l'Opinió Pública o al Tribunal Suprem, ni res semblant. Alhora, treballar durant 30 anys fent les pel·lícules que he fet jo, no n'he fet tantes, és veritat, com altres directors, però per mi això és una llarga carrera, és una cursa molt llarga, i he donat tot el que tinc. Per tant, més per la quantitat, Tarantino compta amb la seva col·lecció amb 9 joies absolutes del que seria la història del cinema contemporani.
Veig que ets fan, de Tarantino.
Sí, sóc fan. Ho he de reconèixer. Em té el cor robat aquest home. Em sap molt greu que acabi la seva trajectòria com a director, que sembla ser que vol continuar com a productor. Però com a director sembla ser, si compleix el que ha dit, que retira. Doncs la seva primera gran pel·lícula va ser Reservoir Dogs, de l'any 92. És una història d'un grup de gàngsters que planegen un robatori que acaba resultant un autèntic fracàs. Tarantino va escriure el guió en 3 setmanes i mitja i la va filmar en 5 setmanes. El resultat va ser un film ric d'estil i tècnica, original, cínic i sangonós, molta sang. Va mostrar, de fet, la seva manera d'entendre el cinema i a partir d'aquell moment aquest seria el seu segell i un segell que ha desenvolupat al llarg de la seva carrera.
Sí, perquè sempre ho associem a Tarantino.
Efectivament, sí, així és. Bé, estem escoltant una de les peces de la banda sonora, magistral, la banda sonora.
Totes, totes. És increïble la banda sonora que escoltem en les seves pel·lis.
Les músiques estan absolutament associades a les pel·lícules. Sí. Realment les cuida molt, les treballa molt i són també un dels segells de les seves pel·lícules, les bandes sonores. Doncs bé, després arriba Pulp Fiction al 1994. L'èxit d'aquest segon film fou encara superior al del primer,
El film va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes l'any 94 i l'any 95 va rebre l'Òscar al millor guió original i va ser nominada a 6 altres Òscars. L'argument té 4 històries de violència i redempció en què es barregen les vides de 2 gànsters, la dona d'un mafiós, un boxejador fracassat i una parella d'atracadors maldestres. El 97 arribaria Jackie Brown. A diferència dels treballs anteriors del director, a Jackie Brown no hi ha tanta violència ni l'humor negre que el van caracteritzar. En canvi, trobem un desenvolupament molt acurat i molt més llarg i definit de tots els personatges. Tot i així, alguns elements sí que es repeteixen, com l'ús de la música i els constants diàlegs entre els personatges. Jackie Brown és una hostessa de vol que, necessitada de diners, fa de correu per a Ruby, un mafiós buscat per la policia. Tot sembla anar bé fins que un dia la sorprenen a la duana i l'acusen de tràfic de drogues i evasió. Per evitar la presó, la policia només li deixa una sortida. Els ha d'ajudar a arribar fins a Ruby. Escoltem Street Life, que és la peça de la banda sonora que més sona de totes les que hi apareixen. I l'any 2003-2004 arriba Kill Bill. De fet, són 2 volums, però la pel·lícula està concebuda com a una única pel·lícula sense talls. El que passa és que, evidentment, per la durada, la van haver de partir tot a contracor, perquè ell no volia. Ell volia que la pel·lícula entrés tota sencera. Com en altres pel·lícules de Tarantino, les escenes de la pel·lícula són mostrades completament fora d'ordre, avançant i retrocedint en el temps abruptament en repetides ocasions.
Que has de veure la pel·lícula 2 vegades o 3
sí.
Per arribar a entendre alguna cosa, sí. En el meu cas. Tu que ets més entès, suposo que no vas tenir tanta dificultat.
A mi no em va costar.
Però jo reconec que tela.
La modificació en l'ordre cronològic serveix com a recurs per anar descobrint a poc el caràcter i els motius dels personatges principals. En el cas de Bill, per exemple, no és fins al final que descobrim que és l'actor David Carradine qui l'interpreta. Kill Bill està protagonitzada per Uma Thurman, que dona vida a Beatrix Kiddo, un personatge conegut durant el film simplement com la núvia, i que decideix venjar-se de Bill i la seva esquadra després que aquests l'han intentat matar.
Déu-n'hi-do.
Dead Proof seria la 5ª pel·lícula, és la traducció de Prova de la mort de l'any 2007. Aquesta producció és un marcat homenatge als films dels anys 60 i 70 que als cinemes dels Estats Units s'anomenaven Greenhouse i que estaven especialitzats en oferir programes dobles. Dead Proof és el títol slasher, com ho va ser, per exemple, La matança de Texas del Top Hooper. No és, però, un títol corrent d'aquest gènere, ja que el protagonista no porta l'habitual màscara de hockey ni el ganivet habitual en la iconografia d'aquest tipus de pel·lícules, sinó que té la cara sempre descoberta i la seva arma mortífera és un cotxe. L'actor Carl Russell interpreta l'Stuntman, l'assassí en sèrie motoritzat. És una pel·lícula que fa molta por. The Last Race és el leitmotiv de la banda sonora original. We'll be right back. I l'any 2009 ens ofereix la seva sisena pel·lícula, Maleïts, malparits. És un dels films més criticats de Tarantino per diversos motius. D'una banda, es mostra una història irreal de la Segona Guerra Mundial, amb una representació molt caricaturitzada de Hitler, i també l'anacrònica representació de les escenes a l'estil spaghetti western. A més, mostra els soldats americans jueus amb moltes ganes de venjança, i això no va agradar a molts sectors de la crítica americana. Per una altra banda, hi ha una part de la crítica que considera el llargmetratge com una obra mestra, ja que té escenes magistrals combinades amb una gran dosi d'entreteniment. A mi, Maleïts, malparits, m'apassiona. És sí. Les pel·lis que més m'agraden. Per no dir-te la que més, sí. La trobo genial, la trobo increïble. A més, tots estan els actors i actrius increïbles. I el 2012 arribaria Django desencadenat. La pel·lícula transcorre uns anys abans de la Guerra Civil dels Estats Units, al sud del país, en el que ja era el Vell Oest. Un esclau és alliberat per un caçador de recompenses amb qui s'associa per creuar els Estats Units per rescatar la seva dona d'un cruel i poderós propietari de plantacions de cotó. Aquest maleït i cruel i poderós propietari no és altre que Leonardo DiCaprio.
Quin paper fa, eh?
Un dels actors fetitxes per al Tarantino. Django potser és la peça més coneguda de la pel·lícula. Escoltem-la. El 2015 estrena Els odiosos 8. És un western on 8 desconeguts busquen refugi d'uns torbs de neu en una parada de diligència en un temps després de la Guerra Civil Americana. Viatgen de camí al poble de Red Rock, però a mesura que la tempesta s'apropa al refugi, els viatgers descobriran que és possible que acabin no arribant al seu destí. I el 2009, la que fins ara és la seva última pel·lícula estrenada, hi havia Una vegada a Hollywood.
2019, perdona.
Sí, 2019, sí.
No, 2009.
Perdó, he dit, sí, 2019. Ens trobem a Hollywood dels anys 60. L'estrella d'un western televisiu, Rick Dalton, paper interpretat per Leonardo DiCaprio, intenta adaptar-se als canvis del medi alhora que ho fa també el seu doble, Brad Pitt. La vida de Dalton està lligada completament a Hollywood, i és veí de la jove prometedora actriu i model Sharon Tate, que acaba de casar-se amb el prestigiós director de cinema Roman Polanski. És una pel·lícula també criticada, amb un ritme lent, molt lent, però que està en la línia del Tarantino, i a més amb una interpretació bestial per part dels dos, i que per mi també és una de les pel·lícules interessantíssimes, de les més interessants del director. Doncs bé, a totes aquestes pel·lícules s'unirà el 2024, l'any vinent, The Movie Critic, una pel·lícula que s'ha descrit com la història d'una crítica de cinema a Los Angeles dels anys 70, possiblement basada en la figura de Pauline Kael, una de les crítiques cinematogràfiques més influents de tots els temps gràcies a les seves ressenyes a The New Yorker i que eren les més temudes de Hollywood. Hi ha un moment en què també el Tarantino, una mica anem a buscar les frases i les coses que ha anat dient, va dir: jo sóc la meva filmografia i una mala pel·lícula fot a tres de bones. No vull tenir una comèdia dolenta i fora de lloc a la meva filmografia. No vull fer una pel·lícula perquè la gent pensi que jo encara sóc el mateix de fa 20 anys, perquè ja no ho sóc. He envellit. Quan els directors es tornen obsolets, els directors s'han de retirar.
Sembla que ho té molt clar, no?
Ho té molt clar, ho té molt clar. Sí, sí, a més, pel que he anat llegint i tal, té molts projectes com a productor i que sí. El tema de la direcció té clar que vol arribar i fer aquestes 10 pel·lícules i punt i final.
Abans de fer una mediocre, suposo, no?
Sí, tot i així, jo vull resistir-me i ara continuaré insistint en el tema. Em vull resistir a creure que no farà Kill Bill volum 3. Doncs bé, amb el rodatge d'aquesta pel·lícula de Movie Critic, planejat per a finals d'aquest any 2023, la rodaria a finals d'aquest any que estem, tot fa pensar que fins aquí arribaria la seva filmografia. De fet, és un gerro d'aigua freda per als que pensàvem que la pel·lícula formada per Kill Bill volum 1 i Kill Bill volum 2 comptaria amb una continuació. I és que a tots els seguidors ens agradaria saber què va passar amb Beatrix Kiddo, la núvia, després de culminar la seva venjança. I és que el mateix Tarantino, de fet, ha anat llançant al llarg del temps gasolina a la foguera que ell mateix ha encès en no poques ocasions.
Com a, de totes formes, Antonio, estem parlant 2003, 2004, haurien passat tants anys.
Sí, han passat molts anys.
Caldria refrescar molt la memòria,
és que és això,
no?
És això, sí. Però jo entenc que la pel·lícula concebuda com la tercera part i afegida a les altres dues tindria sentit.
Que hi hagués aquesta, sí, aquesta distància
clar,
de temps, sí.
És que, clar, és que jo ho necessito, vull dir, és que jo sóc fan, jo ho necessito.
Truca'l, a veure.
El 2017 vam començar a sentir rumors de tota mena.
2007.
Sí, 2007. Des de seqüeles animades a un spin-off sobre dos membres dels Crazy 88, que són els assassins Yakuza, que lluiten contra la núvia, sí. Passant, per exemple, per una seqüela més canònica en què Nikki, la filla de Bernita Green, buscava la núvia 20 anys després per venjar la mort de la seva mare. I ara anem a buscar també frases que han anat dient personatges importants, entre ells, evidentment, el Tarantino, sobre aquesta possible continuació de Kill Bill 3, que són per a mi declaracions oficials i que donen sentit i podem entendre una mica què pot passar. El 2013, el mateix Tarantino deia: "He fet el que he volgut durant tot aquest temps. No hi ha cap gènere de pel·lícula que jo no pugui o no vulgui fer. De fet, les pel·lícules són com caixes de misteri que em criden l'atenció i que he d'acabar obrint-les. Pel·lícules de Kung Fu ja les vaig fer, no penso tornar-hi. Kill Bill 3 ja no té sentit. Ja vaig visitar aquest lloc. Estic ara interessat en el cinema de terror." El 2015, ell mateix deia: "Definitivament és una possibilitat. Uma i jo ens ho passaríem d'allò més bé si treballéssim junts de nou. El seu personatge va patir molt i m'agradaria que tingués una mica de pau, que passés més temps amb la seva filla Bibi, almenys durant un temps." O sigui que, com veiem, al cap de dos anys es contradiu ell mateix.
Canvia d'opinió.
El mateix 2015, un temps després, va dir: "No em comprometré, però no em sorprendria si la núvia fes una aparició més abans que tot l'assumpte estigui finiquitat, estigui dit i fet. Estic parlant del tema amb Buma. Potser podria fer servir algunes coses que havia escrit i que no van acabar entrant a la pel·lícula." El 2019 hi va tornar. "Francament, per no mentir-te, Uma i jo hem estat parlant recentment. Ho he pensat una mica més i en vam estar parlant literalment la setmana passada. Si alguna de les meves pel·lícules sorgís de les meves altres pel·lícules, seria un tercer Kill Bill." El 2019, el mateix any, hi tornava: "Sí que tinc una idea del que faria amb Kill Bill volum 3. D'això es tractava, de definir el concepte del projecte. Saber què li va passar a la núvia i què vull explorar, perquè no em vull inventar una aventura absurda. Ella no s'ho mereix. De moment no ho faré. Potser seria d'aquí a 3 anys o una cosa així. Però definitivament, ara està més a prop que passi que mai."
Ens anem apropant.
Això ho dia el 2019.
Ja.
El 2020, l'actriu Bernita Green, que és l'actriu que interpreta Vivica Fox, deia: "L'últim que vaig sentir és que ell i Uma han estat parlant i m'encantaria que ho fessin. Crec que estan esperant que la meva filla creixi. Quentin és molt bo amb els flashbacks i segur que troba la manera de donar vida a aquests personatges de nou en una tercera pel·lícula. Així que espero que realment Bernita Green sigui venjada", perquè Bernita Green és ella, és mort, i per tant la seva filla contempla com se carrega sa mare i vol que la seva filla la vengi. Zendaya seria ideal per al paper de la meva filla i ajudaria a donar llum verda al projecte. Fins i tot això li està insinuant qui podria interpretar el paper. A més, Uma i ella, Zendaya, són molt altes, totes dues, i així és que seria genial. Estimo molt el Quentin Tarantino. Això ho deia la Vivica Fox el 2020, i és l'actriu que mor, i és la que interpretava la Pernita Green.
Uh-huh.
El 2021, el Quentin Tarantino hi torna. Imaginar la núvia i la seva filla Vivi, que han tingut 20 anys de pau i que, de sobte, es trenca perquè totes dues han de fugir, em sembla una idea fantàstica. La idea de poder triar Uma i la seva filla Maya seria fotudament emocionant. I, finalment, la Uma Thurman també intervé amb el tema i declara el 2022, això va ser l'any passat, per un moment ho vaig tenir clar, ho vaig veure factible, vaig veure que podia passar, però d'això ja fa molt de temps. Ara no ho veig a l'horitzó d'una forma immediata. Odio decebre a la gent. Tothom desitja que passi, però crec que no passarà aviat.
Doncs...
així estem.
Està la cosa, no sé què dir-te, eh?
Sí, jo també no sé què dir. D'una banda, entenc que és un tio que té paraula i que, a més, ho ha dit i ho ha reiterat, que s'acaba i que acaba amb aquesta... la crítica de cinema, però d'altra banda és això, els que som fans voldríem que es retractés del que ha dit i que tornés. I jo l'hauria factible i que no es contradiria si Kill Bill 3 l'agrupés a les altres dues i que fos Kill Bill finalment, no? Però clar, això és una
voluntat... però aquesta idea de que han passat 20 anys doncs està molt bé.
Sí, sí, és que
vull dir,
té sentit.
És totalment viable, no?
I a més és que són molt amics, ell i l'Uma Thurman són molt amics i la relació els hi ve ja d'antic, abans de triar-la per a Pulp Fiction ja ve d'abans i evidentment sembla que tingui com un deure, una necessitat de donar-li aquest paper a aquesta continuació. Com dic, la relació d'Uma Thurman i Tarantino ve de lluny. Si us sembla, podíem repassar ara els vincles de Quentin Tarantino i Uma Thurman mentre escoltem de fons fragments i músiques de dues pel·lícules, Pulp Fiction, la primera on va intervenir, i Kill Bill. Anirem sentint fragments d'això de bandes sonores i també fragments de la pel·lícula i anirem comentant cosetes sobre aquesta relació entre un i l'altre. La relació entre tots dos, de fet, va començar el 93. Tot i tenir al cap altres actrius, com ara Meg Ryan o Michelle Pfeiffer, Tarantino no podia imaginar una altra dona que no fos Uma Thurman per al paper de Mia Wallace a Pulp Fiction. L'actriu va acceptar el paper després que Tarantino li llegís el guió de la pel·lícula a través d'una trucada telefònica. Tarantino va rodar al revés la seqüència en què Uma rep una dosi d'adrenalina directament al cor. Travolta va fer el moviment des de l'estèrnum fins amunt i després el pla va ser invertit a postproducció. Tarantino va estar a punt d'eliminar aquesta famosa escena que estem sentint del ball perquè Uma li va agafar un atac de pànic en creure que no ho faria bé davant d'un veterà de la pista com era Travolta. Va ser precisament durant el rodatge d'aquest film que Tarantino i Uma van tenir la idea de fer una pel·lícula que estés inspirada en les històries d'arts marcials dels anys 70. El resultat va ser Kill Bill, el primer pla de la qual és el d'una núvia colpejada brutalment i plena de sang. Va ser idea de la mateixa Uma. El guió i el paper que Uma interpreta a Kill Bill fou un regal sorpresa que Tarantino li va fer a l'actriu amb motiu del seu 30è aniversari. El vestit groc que llueix Uma és un homenatge a Bruce Lee i a la sola de les sabatilles s'hi podia llegir la frase «Fuck you, que et fotin». Tot i que l'actriu acabava de sortir d'un embaràs, no va voler utilitzar dobles i la major part de les acrobàcies de lluita que apareixen a la pel·lícula les va fer ella mateixa, no hi havia dobles. Als crèdits finals, la Q i la U de la frase basat en el personatge de la núvia creat per Q i U fa referència a les inicials de Quentin i Uma.
Doncs em sembla que per acabar escoltarem el tema, no?, que hem iniciat
sí,
aquest programa.
I això potser sí que farà cas Sònia i li faré un truc al Tarantino.
Truca'l, a veure què et diu. Igual tens sort.
Igual. Primer buscaré altres fans que en conec, a més tenim un club, i entre tots jo veuré si fem força i coincidim, incidir, fer-li canviar l'opinió.
Doncs vinga, en parlarem.
En parlarem.
Gràcies, Antonio, que vagi
vinga.
Bé. Adéu.
Adéu. The hottest spots in town. Ooh, that little bit of woman. Well, she just ain't around. Hey, 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 come.
Lord, this little bitty woman, she just out of sight. Oh, 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 I'm lucky, lucky, just behind low. Don't want to miss the start. Keep it on the go. I said, boy, watch it, woman, she's on the show. I need this little bitty woman, how much you'll never know.